Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bona nit tingueu, tots i totes. Entrats ja al mes de novembre i encara esgarrifats pel que hem vist fa uns dies a Terres Valencianes, on l'afany destructiu de la naturalesa s'ha ajuntat amb l'afany miserable dels polítics que fan avergonyir a qualsevol persona de bé, anem a parlar d'òpera, que sempre és bonic, amb el nostre pensament i afecte cap a les víctimes i el nostre suport als nostres amics valencians, que són molts dins d'aquest món de la música. Encetem el penúltim mes d'aquest any, un any que, si te'l mires bé, ha estat un any molt dur arreu, però la força sanadora i humanitzadora de la música ens ha de salvar. Rocío García, al control de so, i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda.
Thank you.
Aquesta peça més aviat llargueta que acabem de sentir era l'obertura d'Euryanthe, òpera romàntica en tres actes amb llibret de Helmina von Chesy, basat en un conte medieval francès i música de Karl Maria von Weber. Aquesta òpera es va estrenar a Viena en el Teatre de la Porta de Carinti el 25 d'octubre de 1823. Avui, estimats amics i amigues oients, donat que aquest és el primer programa del mes de novembre, ens toca descobrir una òpera que sigui poc coneguda a casa nostra. I parlarem, per tant, d'aquesta Euryanthe, diguéssim que la tercera òpera més coneguda de Weber després de la molt famosa Der Freischütz i la no tan coneguda Oberon. Abans de continuar amb el nostre relat, us diré que la versió que utilitzarem, que n'és una d'excel·lent, de la discogràfica Berlin Classics, amb Marek Janowski al capdavant de l'Staatskapelle Dresden i el cor de la ràdio de Leipzig, i amb els següents solistes, Jesse Norman, Euryanthe de Savoia, Nicolai Gueda, Adolar, Comte de Nevers, Rita Hunter, Eglantine de Puisé, Tom Krause, Lisiard, Comte de Forest, Siegfried Vogel, el rei Lluís VI de França, Renate Kramer, Berta, una pagesa, i Harald Neukirch, Rudolf, un cavaller. L'enregistrament és de l'any 1974.
T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
Començarem, com és habitual, explorant la biografia del compositor Karl Maria von Weber. Aquest va néixer a Eutin, una petita ciutat que pertany actualment al Land de Schleswig-Holstein i aleshores al bisbat de Lübeck, en el nord d'Alemanya, el 18 de novembre de 1786. El seu pare, Franz Anton Weber, era militar i també tocava el violí i va portar una vida errant, de manera que el jovenet Weber va moure's molt, Hamburg, Salzburg, Munic, Freiburg, Augsburg, Viena, i és per aquesta raó per la qual va tenir nombrosos professors, entre ells Michael Haydn, germà del gran Joseph Haydn, i la de Vogler, amb el qual va ser condeixeble de Meyerbeer, amb qui va desenvolupar una estreta amistat, tant que en les cartes que s'escrivien s'adreçaven l'un a l'altre com a germà. La mare, Genoveva, era vienesa i cantant. La partícula font del seu cognom denotava un origen aristocràtic que sembla que realment no tenia, i era un caprici del pare que deia que descendia d'una família noble del sud d'Alemanya. El pare tenia un germanastre de nom Fridolin Weber, que fou pare de quatre filles, totes cantants, Josefa, Aloysia, Constanze i Sophie Weber. Com bé sabeu, la cosina Constanze fou l'esposa de Mozart.
Strand, oh, wie selig ist zu träumen, wo ich meine Liebe fand. Seht ihr eine meine keusch wie Schnee. Schwebt mich ihr süßes Bild, schwebt mich ihr süßes Bild. Bei dem Gold an Licht der Sterne an der Loire Blüte Strand gab der treuer, schönste Rose an der Loire Blumenrand, ob auch Sturm und Welle kose, liehest du des Lenzes Pfand. Zarte reine Süße
Sentíem de l'acte primer d'Oriante la romança de Dollar Unterblinden Mandelbäumen, sota els ametllers florits. El pare va voler que el nen Weber fos un nen prodigi com Mozart, però no va poder ser. Weber va néixer amb un problema congènit de maluc i no va començar a caminar fins als 4 anys d'edat. No obstant, a aquesta edat ja cantava i tocava bé el piano. El 1798, mentre la família vivia a Salzburg, la mare va morir de tuberculosi, de manera que la seva tia paterna, de nom Adelaide, es va fer càrrec d'ell. El mateix any s'estableix a Múnich, on estudia cant i composició. Les seves composicions d'aquella època, inclosa una primera òpera, s'han perdut. La seva educació va incloure també la litografia. El 1800, la família es muda a Freiberg, a Saxònia, on Weber compon una òpera dita Das Stumme Walmädchen, que es va representar en el teatre de la ciutat i després a Chemnitz, i tot seguit a Sant Petersburg, Viena i Praga. Simultàniament, el jove va començar a publicar articles com a crític musical. El 1801 tornen a Salzburg, on reprèn els estudis amb el petit dels germans Haydn. Allà crea la seva tercera òpera, Peter Schmoll und seine Nachbarn. Suposadament, aquesta òpera es va estrenar a Augsburg, ciutat on la família es va establir a continuació. El seu professor Vogler el va recomanar amb només 17 anys d'edat com a director de l'òpera de Breslau, obtenint el càrrec. Weber era ambiciós i va perseguir una profunda reforma de la institució, sent criticat en ocasions per la seva pressa en aconseguir els seus objectius. Passats 2 anys, com que el càrrec no li deixava temps pel seu propi treball creatiu, no el va renovar. Entre 1807 i 1810 va servir com a secretari privat del duc Ludwig de Württemberg. Allà es va veure embolicat amb nombrosos problemes, endeutant-se i barrejant-se en les manipulacions financeres del seu patró, fins al punt que fou arrestat acusat de malversació i suborn. Com que el cas afectava el duc, germà del rei de Württemberg, Weber se'n va poder sortir no sense haver de pagar els costos i va tocar el dos de Württemberg. Durant aquest període, el compositor va crear força música religiosa. Seguim a l'acte primer d'Oriente i hem sentit la cavatina de la protagonista, Glöcklein im Tale, Campanetes a la vall. El 1811 fou un any important dins la carrera de Weber, component el concertino per a clarinet i orquestra en mi bemoll major, opus 26, a Múnich, i altres dos concerts per al mateix instrument destinats al clarinetista Heinrich Berman. Tot plegat, el prestigi del compositor va créixer i així va poder presentar a Berlín a finals d'any una exitosa producció de la seva òpera Silvana, que ja havia estrenat a Frankfurt el 16 de setembre de 1810 amb èxit moderat. Del 1813 al 1816 va dirigir l'òpera de Praga. Del 1816 al 1817 va treballar a Berlín. I a partir del 1817 va ser director de l'òpera de Dresden, una institució molt més prestigiosa. Allà es va emprar fons per tal d'establir amb sòlids fonaments una òpera alemanya en contraposició a l'òpera italiana, que des del segle XVIII dominava de manera absoluta l'escena musical europea. L'inspiraven els ideals del Sturm und Drang, el famós moviment protoromàntic desenvolupat a finals del XVIII, moviment en el que s'havien implicat importants membres de la intel·lectualitat alemanya, com ara Goethe o Schiller, per citar només els més coneguts, i que pregonava la lliure expressió de les emocions en contrast amb les restriccions imposades pel racionalisme de l'època de la Il·lustració. Aquest moviment, dèiem, guiava els passos de Weber com a compositor i també el recull de cançons folklòriques alemanyes antigues de Knaben Wunderhorn, editat per Achim von Arnim i Clemens Brentano. El 1817 Weber es va casar amb la cantant Caroline Brandt i el 1819 va compondre la seva peça per a piano més coneguda, Invitació a la dansa.
Sternen hob sein Haar.
Ara us he proposat del segon acte d'Oriante el duet Com den uns aleit zu rechen. Vine, doncs, i venja el nostre patiment. Entre els personatges de Glantin i Lisiar, que són els dolents de la pel·lícula. El 18 de juny de 1821 va tenir lloc a Berlín l'estrena molt exitosa de Der Freischütz, el caçador furtiu, la més famosa de llarg de les seves òperes i l'única, com qui diu, que rep l'atenció dels programadors dels teatres encara avui en dia. Der Freischütz està composta en format de Singspiel, és a dir, amb diàlegs parlats, sobre una antiga llegenda alemanya i conté força música de procedència folklòrica, no tota, òbviament. La recepció de l'òpera va superar les expectatives del propi compositor i aviat fou un èxit internacional, sobretot en l'àmbit germànic, però no exclusivament. Espanya no arribaria fins al 4 d'agost de 1849, quan la van fer en el Liceu. Der Freischütz es considera la pedra fundacional de l'òpera romàntica alemanya, darrere la qual vindrien les obres de nombrosos compositors poc coneguts a casa nostra, i que acabaria amb el sorgiment del déu Wagner. La següent òpera de Weber, de Drei Pintos, va quedar incompleta i no fou fins al 1887 que ni més ni menys que Gustav Mahler la va completar en la seva única incursió en el gènere operístic. La que sí que va completar i estrenar fou la que va venir a continuació i que no és altra que aquesta Oriante que avui ens ocupa. Euriante és la primera i única òpera de Weber en què el contingut musical no es veu interromput per diàleg, sinó que constitueix un continuum. Alguns passatges d'aquesta òpera anticipen ja les obres primerenques de Wagner, les de tall romàntic. Euriante, estrenada, com hem dit, a Viena el 25 d'octubre de 1823, amb una acollida inicialment entusiasta, va durar només 20 representacions. Viena, aleshores, estava més interessada en les òperes de Rossini.
Thank you.
Això era Verlai mein Recht mir. Concedeix-me el meu dret al final de l'acte segon d'Euriante amb la intervenció de Lisiart, el rei Euriante Adolar i el cor. El 1824, Weber va rebre una invitació de Londres, concretament de la Royal Opera, per tal de compondre i produir una òpera, que seria Oberon. Basada no en Shakespeare, recordarem que Oberon és un dels protagonistes del somni d'una nit d'estiu, sinó en el poema homònim de Christoph Martin Wieland, poeta alemany. Weber va acceptar la invitació i va compondre l'òpera amb diàlegs parlats i va viatjar a Londres el 1826 per tal d'acabar-la i dirigir l'estrena que va tenir lloc a Covent Garden el 12 d'abril de 1826. La lletra era en anglès, per bé que avui en dia se sol representar i enregistrar en alemany. Jo mateix la vaig veure cantada en aquest idioma a l'Escala el maig del 1993. Quan Weber va viatjar a Anglaterra ja estava malalt de tuberculosi. Malgrat això, va dirigir l'estrena i 12 representacions més, totes sold out. I va desplegar força activitat a la capital britànica en concerts privats. La seva salut, però, s'anava deteriorant ràpidament i Weber va morir mentre dormia la nit del 5 de juny de 1826 de la jove edat de 39 anys a casa del seu amic Sir George Smart, on s'hospedava. Fou enterrat a Londres, però 18 anys més tard, al desembre de 1844, les seves restes foren traslladades al panteó familiar del cementiri catòlic de Dresden, al costat del seu fill Alexander, que havia mort poc abans amb només 19 anys. Wagner va compondre una peça, en Weber's Grabe, a la tomba de Weber, amb motiu de l'enterrament a Alemanya. També va compondre una música fúnebre per a vents sobre temes d'Euriante.
Parlem d'òpera amb Jordi Torrents.
Euriante està reconeguda com una de les òperes més importants de Weber, però es fa molt poques vegades. Jo, com sabeu, sempre curiós, i amatent a veure òperes noves, vaig tenir el privilegi de poder-la veure en directe en el vienès Theater an der Wien a finals de 2018. O sigui que no em queixo, només l'obertura gaudeix avui en dia de ser tocada com a peça de concert de manera més sovintejada. Euriante, des d'un bon començament, es va ressentir d'un llibret fluix. Elmina Fonchesi es va inspirar en un romanç medieval francès. Aquesta senyora també és l'autora d'un altre desastre, Rosamunde, que avui en dia només és recordada per la música incidental que va compondre Schubert. Euriante, a més, va rebre queixes també per la seva llarga durada. El mateix Schubert va deixar anar una parida al respecte d'aquesta òpera. Això no és música. No obstant, Euriante ha tingut defensors, com ara Victor Hugo, que a Les Miserables diu que el cor de caçadors del tercer acte, i que sentirem a continuació, és potser la peça musical més bonica mai composta. Mahler va muntar a Viena una nova producció de l'òpera el 1903 i, malgrat que ell mateix va fer alguna correcció en el llibret i algun canvi a la partitura, només va durar 5 representacions. El llibret sembla que era infumable i Mahler va dir de Helmina Fonchesi que era, obro cometes, una poetessa amb un cor ple i un cap buit. Tanco cometes. Ojo, que el musicòleg britànic Sir Donald Francis Tovey considerava Euriante superior a Lohengrin, l'argument de la qual té cert paral·lelisme amb el de l'òpera de Weber. Què n'heu de dir? Doncs aquí diem que anem a sentir aquest cor de caçadors de l'acte tercer que tant li agradava a Victor Hugo. Die Tale dampfen, die Höhen glühen. Les valls fumen, les altures brillen.
Thank you.
Torna a escoltar aquest programa a radiosabadell.fm.
I ara toca, doncs, com sempre, explicar l'argument, que segons sembla és fluix i absurd. Però és que d'absurds n'hi ha una bona quantitat dins el repertori operístic, eh, que sí? Doncs bé, som-hi. L'època en què transcorre l'òpera l'hem de deduir en referència al regnat de Lluís VI de França. Dit el Gras, el rei que surt com a personatge de l'òpera, que va regnar entre el 1108 i el 1137, segle XII, per tant. Acte primer. Euryante de Savoia està promès al comte Adolar de Nevers. Som en el palau del rei Lluís VI a Premery, on Adolar canta les qualitats de la seva promesa. Lisiar, comte de Forest, desafia la fidelitat de la noia i diu que si s'ho proposa la podrà seduir. Aleshores, Adolar es juga totes les seves possessions i fortuna per la fidelitat d'Euryante i demana a Lisiar que li doni alguna prova del que diu, si és que en té cap. L'escena es trasllada a Nevers, on Euryante ha fet amistat amb Eglantine de Puiset, la filla d'un rebel. Eglantine està enamorada d'Adolar i, sota el pretext de l'amistat, en realitat planeja trencar el prometatge entre Euryante i Adolar. Euryante confessa a Eglantine un secret que li va confiar Adolar. Emma, la germana d'aquest, va perdre el seu amor en una batalla i es va suïcidar amb verí d'un anell. La seva ànima no trobarà pau fins que aquest anell, que es troba a la seva tomba, es mulli amb les llàgrimes d'una noia ofesa i innocent. Euryante, que cada nit prega a la tomba d'Emma, havia promès a Adolar de guardar el secret i massa tard se'n penedeix d'haver-lo explicat a Eglantine. Aquesta decideix denunciar-la a Adolar.
Thank you.
Ara hem sentit el Pas de Sang, música de ballet. Acte segon. És de nit i Lisiar es neguiteja perquè no ha pogut guanyar Oriante per ell i perdrà el desafiament a Madolar. Jura venjança. Apareix Eglantín, que ha visitat la tomba d'Emma i ha sostret l'anell, que dona a Lisiar i l'informa del secret relacionat amb l'anell. Tots dos veuen ara la manera de fer causa comú contra els seus enemics i ell li proposa matrimoni, prometent-li el domini sobre Nevers si triomfen. Tornem al Palau del Rei, a Premerie, on hi ha una assemblea de cavallers. Adolar està ansiós, tot esperant la seva promesa que arriba. Tot seguit, Lisiar ensenya l'anell a Adolar i pretén que Oriante li ha explicat la seva història. Adolar està convençut, doncs, que Oriante li és infidel, ja que ha traït el seu secret, però ella protesta la seva innocència. Adolar abandona els seus béns, a Lisiar i fuig cap als boscos amb la noia. Acte tercer. Som en una gorja rocosa on Adolar té la intenció de matar Oriante, que es continua declarant innocent, i després suïcidar-se. Tot d'una són atacats per una serp, i la noia s'interposa entre aquesta i el seu estimat. Adolar mata la serp, però no té el valor de matar Oriante, i se'n va. La noia vol morir, però arriben a temps el rei amb els seus caçadors. Ella els explica la història de la seva desgràcia i la traïció d'Eglantín. Mentrestant, aquesta s'ha promès amb Lisiar i el matrimoni és a punt de celebrar-se en el castell de Nevers, però, de sobte, Eglantín sent remordiments. Adolar ha entrat amb una armadura negra i la visera baixa. Frapada pel silenci dels presents i encara enamorada d'Adolar, es pensa que Oriante se li apareix com un fantasma. Adolar revela la seva identitat i desafia Lisiar d'un combat. Apareix el rei i, per castigar la malfiança d'Adolar envers Oriante, li diu que és morta. Triomfant en saber la mort de la rival, Eglantín revela el complot i és morta per Lisiar. Aleshores entra Oriante i es llença als braços d'Adolar. Lisiar és arrestat i finalment la germana d'Adolar troba la pau, doncs l'anell està mullat per les llàgrimes de la innocent Oriante. Fi de la història. Ja ho veieu, amics i amigues oients, que no hi ha per on agafar-ho. És curiós com alguns grans compositors han acceptat crear òperes sobre llibrets realment tan horrorosos. Per mi, malgrat que la música és la part essencial de l'òpera i la que li confereix el seu caràcter, que el llibret sigui de qualitat intel·ligible és primordial, doncs pot perjudicar molt el conjunt. Aneu i sentiu algunes de les creacions més sublims del gènere on s'ajunta música i lletres exquisides i entendreu bé el que us dic. Oriante, per mi, té una música preciosa, però la mediocritat del seu llibret la fa coixa. Doncs bé, malgrat tot, m'ha semblat interessant descobrir-la per a tots vosaltres. I us deixo amb l'escena final, duet d'Oriante i Adolar, amb cor, Hin Nim Dissele Main, Porta allà la meva ànima. I us espero en el proper programa, d'aquí a només 7 dies. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Oh!
Contacta amb nosaltres o per a @radiosabadell.fm.